tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Comencem el programa felicitant el Club Quion i les seves 11 medalles del Campionat de Catalunya de Karate disputat aquest dissabte a Sant Celoni. Destaquem principalment els 3 ors assolits per l'entitat hospitalenca, Marta Raval, en comitè cadet, i el doblet de Carla Gàmiz, que va ser la millor sub-21 de menys de 61 kg, tant en kata com en comitè. Dit això, repassem ara la resta de titulars. El Centre d'Esport Hospitalet guanya el Badalona i recupera el camí de la victòria després de 4 partits sense fer-ho. El conjunt de Joan Sánchez ara és 5è classificat i agafa una mica d'aire. El Sant d'Electroclima Club Bàsquet Hospitalet perd la final de la Lliga Catalana de tercera FEB contra el Barça B per 68 a 63. Gran competició dels hospitalencs que ara preparen l'inici de Lliga, previst per aquest divendres. El Club Esportiu Voleibol Hospitalet inicia la Lliga amb un contundent triomf per 3-0 contra l'equip canari de Cuesta Piedra. El conjunt de Fabio Tamborini sembla disposat a ocupar la part alta de la Lliga. L'Hospi va guanyar el Badalona i sembla mentida, però ara mateix estaria en posicions de play-off. I avui comencem una nova secció que anirem fent de forma mensual i que fem sobretot amb l'objectiu de donar la veu al soci del Centre d'Esports l'Hospitalet. Avui farem tertúlia de l'Hospi i resumirem el que ha estat aquest primer mes de competició del conjunt riberenc. Saludem als nostres tertulians en el dia d'avui, Joaquín Alquézar, Eric Alquézar, d'Hospi Ràdio. Què tal? Bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
I a dos socis, Dani Arrèbola i Jaume Romí. Què tal als dos? Bona tarda.
Bona tarda, Andrés.
Bona tarda.
Anem a fer una primera valoració. Comencem per tu, Iker, que tenies més experiència aquí a la televisió. Partit de l'Hospi d'ahir. Què et va semblar aquest partit de l'Hospi d'ahir a Badalona?
Bueno, com has dit, per agafar aire, la veritat que un partit que necessitava, penso, l'aficionat de l'Hospi en aquest inici de temporada, que ha estat una mica complex i la veritat que irregular, podem dir, però ahir una bona victòria per, com dic, guanyar confiança tant afició com equip i somiar, i bueno, estem a play-off, com has dit, sembla mentida, però no, és veritat, i som 5ens, per tant, a gaudir de la setmana i avançar en l'escala.
L'altre membre de Hospi Radio, Joaquín, com vas veure aquest Hospi Badalona?
Bueno, es un partido, pues, como decía yo en la retransmisión, era un poco de paracetamol en el resfriado de principio de temporada, que es muy apropiado en esta fecha. Veremos, creo que es un poco de oxígeno en una bolsa que estaba ya bastante estrangulada.
Jaume, tu també vas estar a l'estadi ahir, com vas veure aquest partit entre l'Hospi i el Badalona?
Bueno, va sortir millor del que esperàvem, molts, incluït el entrenador. Solament haig de dir això de moment, d'entrada.
Dani?
Bueno, jo crec que una de les poques coses bones que té començar malament una temporada és precisament que res pot, no?, ser pitjor. Llavors jo crec que podem estar amb el punt d'inflexió, tant de bo sigui així, no?, amb aquesta victòria amb el Badalona.
Doncs primers valoracions d'aquest partit. Anem a repassar ràpidament els marcadors, que hi ha hagut moltes sorpreses, i la classificació, i després seguim parlant d'aquest Hospi Badalona. I com dèiem, moltes sorpreses en aquesta jornada de la tercera federació. Per començar, la més clara, segurament, el Prat 1, Fundació Esportiva Grama 2, per tant, victòria del QE al camp, estava en modo bàsquet, al camp del Prat 1-2. Victòria també del Reus a domicili contra el Club Esportiu Atlètic Lleida, Muntanyesa va guanyar 3-0 a l'Escala, els propers dos rivals de l'Hospi, de fet, l'Hospi, com dèiem, 3-1 contra el Badalona, el Mollerussa va guanyar de forma clara el Tona 5-1, Manresa-Girona 2-2, victòria del Cerdanyola del Vallès 0-3 a camp de la Peralada, empat també entre Europa i el Sabadell B, i per últim, victòria del Sant Cristóbal 0-1 a camp del Vilassar de Mar. La classificació, doncs, queda ara liderada pel Manresa, que és el nou líder, amb 11 punts. Segon classificat, el Reus, 10 punts, els mateixos que el Prat. Quarta posició pel Girona, 8 punts, els mateixos que l'Hospi, que com dèiem, ara mateix és 5è i per tant estaria en posicions de play-off d'ascens, i els mateixos punts, 8, que Sant Cristóbal i l'Escala 600 i 700. 7 punts pel Tona, pel Club Esportiu Atlètic Lleida i per l'Europa B. 11è classificat, el Sabadell B amb 6 punts, els mateixos que la Muntanyesa i el Peralada. Trobem després 14è el Mollerussa amb 5 punts, els mateixos que el Cerdanyoles, 15è, 7è el Badalona, posició de descens ara mateix del conjunt de Badalona, 4 punts, i en 3 punts trobem la Fundació Esportiva Grama i el Vilassar de Mar. I ja veiem, ja podem veure imatges d'aquest Hospi Badalona, aquest 3-1, primera part, que no va ser segurament la millor ni molt menys del centre d'Espa l'Hospitalet. Per cert, ara ho veurem en imatges, tres àrbitres, una d'aquelles coses que de moment continua sent notícia, però que afortunadament doncs, cada cop ho serà menys, no? I ens acostumarem més a veure tres àrbitres femenines, en aquest cas, si durant un partit, però la notícia era una d'aquestes. I com deia Iker, com sempre, t'aprofitaré molt, que tu tens una mica més d'experiència, Iker, perquè era la primera part, que sobretot la primera part, va ser millor a Badalona. De fet, aquí té una ocasió molt, molt bona i que podria haver canviat molt el símbol del partit, però primera part, com deien, de domini del conjunt visitant.
Sí, estic d'acord i penso que anar-nos al descans amb el 0-0 va ser el que va fer que l'Hospi guanyés el partit, segurament, perquè amb el gol anul·lat que veurem després i totes les equacions que va tenir el Badalona, aguantar portaria 0 i poder anar amb l'empat i amb un resultat obert a l'inici de la segona part ens va venir molt bé i bueno, després a la segona ho anirem veient conforme avanci el resum, però va canviar tot i va ser part molt millor.
Sí, de fet, veiem que les ocasions de l'Hospi de la primera part van ser molt, molt, molt minces. Jaume, com deies, la primera part, sobretot de l'Hospi, no va ser bona.
No va ser de les millors, però tampoc de les pitjors. Diria que ha estat una tònica de com ha anat el que portem de temporada. Jo els he vist tots els partits de l'Hospitalet i no van millorar res, en absolut.
Sí que és cert que va dominar el Badalona, però també és cert que més enllà del pal i del gol anul·lat, tampoc va tenir moltes més ocasions super, super, super clares.
No, i sobretot pensant en la plantilla que té el Badalona, que té un equipàs, o sigui, nom per nom, si ens posem a veure, i crec que sobta, no?, veure's el descens també, no?, en aquest cas. Però jo, a mi ja m'aniria bé, és veritat que l'Hospi, home, té molt marge de millora, sobretot en el joc, etc., però a mi ja em va bé doncs, ser una miqueta resultadistes i anar guanyant, no?, i sumar de 3 en 3, a mi em serveix, si és un 0 de penal, etc., etc., de moment em va bé.
Sí, és el que comentava el Joaquín, una mica per la feta, com deies, no?
Bueno, i que encima, que lo bueno de la temporada es que ya no partes como claro aspirante a ser el líder, o sea, ya se contaba que este año iba a ser más difícil, que no iba a ser el Hospi el primero desde la primera jornada, entonces a partir de ahí sí que es cierto que quizás el comienzo no es el que esperábamos ninguno, por plantilla, por equipo, por institución, pero sí que es cierto que como antes había dicho Dani, partiendo de un sitio en teoría tan abajo, cualquier síntoma de mejoría ahora pues es bueno y se nota, claro.
I el Badalona, que ara que parlaves de a priori ser primer, tothom segurament esperava que el Badalona fos el primer i ara mateix estava en zona d'ascens.
Però además en totes les quinielas, incluso entrenadores sí, lo comentaban, o sea que...
Bueno, és que al final, comentava el Dani, no? la davantera, simplement la davantera de Fasani i Álvaro Vázquez, clar, a priori, havia de ser, això comentava abans el Jaume Aramí fora de càmeres, Aliaga és un excel·lentíssim porter, sí que a vegades té aquests moments de jugar amb els peus que et fa patir, Jaume. El gol de Seju, que és una de les coses també que li vam preguntar a roda de premsa, perquè és un jugador que moltes vegades se li acusa, Iker, de no ser capaç de mantenir la calma, i aquí va definir de forma perfecta.
I ell mateix ho va dir a les declaracions, no?, que entrena per això, per intentar millorar-ho, tenir més calma i bueno, pensar una mica més en fred, potser en accions que són molt ràpides, que Seju també acostuma a respondre molt ràpid, però ell amb tota la calma i després el segon gol, doncs té calma i mira com el porter està en una mala posició, xuta, prova i fixa el que li entra, i en qüestió va ser de 5 minuts, va fer un doblet i va posar un 2-0, que bueno, va ser sens dubte aquesta jugada, penso, el que va canviar i definir totalment el partit ja pel cantó de l'Hospi.
Tu creus que xuta?
Bueno, centrada, no? Va a porteria al final, però li entra i és un doblet que, bueno, com també li van preguntar, no era el seu primer aquí a l'Hospi, per tant, li va sortir un molt bon partit i bueno, ja t'avanço que estarà a les porres de l'MVP, que comentarem al final.
Sí, sí, segur. Bueno, i a roda de premsa diu que havia vist el porter avançat. Jo no sé com si ho veieu igual que ell o si ho era centrada que li surt malament, però en qualsevol cas, el gol de Ramon, per cert, que no volem deixar de comentar, que segurament un dels fitxatges que de moment està donant un rendiment més immediat i bo, Ramon Marimón.
Sí, d'aquests centrals, no?, que sempre van molt bé, no?, tindre's a l'equip, que van molt ben per alt. I el gol de Seju, bueno, jo estava just en aquest córner, en aquest cas, no?, en el gol de Seju, i bueno,
i
sigui xute o sigui, no?, una centrada, que és veritat que no acaba de quedar tot clar, però l'important, jo crec que no és tampoc tanta casualitat, no?, és veritat que, home, si el porter del Badalona potser peca una miqueta, no?, d'inseguretat, però s'ha de tindre també la confiança per arribar i per xutar o centrar en aquest cas, i me n'alegro molt per Seju, la veritat, que és un jugador que sempre no? Busques el que deia l'Iker, no? Que sempre busca millorar i aviam si agafem confiança, perquè és un partit per agafar confiança.
I un dels homes que també hem vist en pantalla, Carlos Martínez, que tampoc està tenint sort de cara al gol, excepte en el partit que no sé si podem comentar, el desastre de Roda de Barà, que segurament va ser el millor a Roda de Barà, i que va estar bé. És veritat que no va tenir sort de cara al gol, però com a mínim sí que se'l va veure bastant més actiu a Carlos Martínez. Doncs clar, en final, com dèiem, victòria del Centre d'Esport Hospitalet, que fa que l'Hospi ara estigui en play-off, però en qualsevol cas us veig una mica a tots no gaire optimistes de moment amb l'Hospi. El Jaume ja em fa que anar amb el cap. Ara estem en play-off, Jaume.
I?
Ara mateix em faria en play-off.
L'Hospitalet hauria de ser el primer destacat. Els punts que han perdut a casa, solament els punts que han perdut a casa seríem els primers. Val? Ja no dic a Reus, que va ser una altra història, però no estic content.
Què li falta a aquest Hospi per estar on tu creus que ha d'estar, que dius que ha d'estar primer destacat, doncs què li falta a aquest Hospi per estar en aquesta posició?
Bé, en primer lloc li falta un davanter centre. Un davanter centre no vull dir que el Sanko no valgui, sí que pot valer, perquè obre un forat. Jo per mi el Sanko m'agrada perquè és un jugador que a pesar que no té sort, com tots els altres no tenen sort de cara a porteria, sí que arrossega dos defenses, tres defenses. Llavors sí que ens fa falta un altre jugador que sigui un rematador, un home d'àrea, com en els temps anteriors que havia el Ripo, que obria forats i a darrere venia el Salinas i et marcava els gols. Un jugador així. Clar que davant de centre d'aquests el volen tots els equips, però nosaltres també.
I costa diners, suposo.
I l'hauríem de tenir, l'hauríem de tenir.
Veig el Dani que fa que sí amb el cap a mesura que parla la...
Sí, bueno, jo és que no volia dir la paraula moscardó, però és que encara estic amb... No?
Ja te'n vas mesos enrere.
Sí, no, però és que estem...
No, s'ha de viure, s'ha de viure moscardó.
Vas quedar a moscardó?
Jo vaig anar a Madrid.
A moscardó, sí, a Madrid, perdó.
Sí, a Madrid. I, bueno, allà ens vam passar per sobre, però d'una manera clara, sense ganes nosaltres, sense... És una decepció perquè vam anar bastants seguidors, els de la penya, de Riberencs vam omplir tot un vagó de tren, vam anar, ens van gastar uns diners, vam dinar allà, vull dir, i vam portar una decepció enorme, enorme.
Sí, no, jo sobretot era, sobretot era perquè jo vaig més a la part més emocional, més que l'esportiva, que jo crec que, bueno, mica en mica, va ser un cop molt dur, o sigui, és que va ser un cop molt dur.
Molt dur, perquè...
Jo encara estava amb la depressió, aquesta de...
Pensa que vam fer allà, quan van arribar els jugadors a l'autocar, vam fer focs artificials, no sé si ho vau veure, suposo que va sortir per televisió, no me'n recordo ara, però, o sigui, vam fer moltíssimes coses, moltíssimes. I l'afició de Llança ens va portar molt bé, ens va felicitar, en cap moment ens van faltar el respecte com altres camps, i res, felicitats. I sí que dic des d'un principi que el Moscardó té un entrenador com jo voldria tenir-lo aquí.
Això... Hi ha molta gent que ho discutirà, perquè l'entrenador del Moscardó...
Tot el que vulguis, però
guanyo
el partit. I va segon o tercer de la categoria superior. Algú tindrà, no?
Sí, evidentment.
Com a mínim caràcter.
Sí, no, caràcter sobradíssim. En Javi Pobes, a l'entrada del Moscardó, que de caràcter, evidentment, va sobrar. Bé, anem a recuperar una mica...
Sí, sí, que jo només volia...
Insisteixo, amb Hospi Ràdio, que al final són... Bueno, tu també, Jaume, normalment vas a tots els partits, també fora de casa, no?
Sí, jo vaig a tots els partits des de fa un... Potser la temporada anterior i aquesta.
Al final sou gent que realment, el Dani i jo no veiem els de fora, sobretot els de casa normalment sí, però sí que vosaltres que ho veieu també fora de casa, també fa la sensació que l'Hospi fora de casa baixa bastant en comparació amb el local, que evidentment passa sempre a qualsevol equip del món, però sí que l'Hospi, tant el partit de Reus com el partit de Tona, que va ser una mica més gris, ja per no parlar del partit de Roda, l'Hospi fora de casa sembla que li costa bastant més que a casa.
Sí, és difícil i s'ha d'estar fiable en tots dos contextos. Penso que la fiabilitat que tenim a casa, que portem un 7-9, bueno, estem invictes i a casa no hem perdut a la Lliga, però també fora de casa s'hauria de respondre. És veritat que és més difícil perquè tens doncs, una afició rival que està davant, que està animant el seu equip, però bueno, amb això que deien del Moscardó, que va ser fora i també va ser derrota, al final de les derrotes més dures també que jo he viscut del futbol, té una mica fil amb l'inici d'aquesta, no? Si perds una final del playoff et quedes a 90 minuts a un partit que si haguessis guanyat pujaves de categoria, penso que recuperar-te d'un cop així, que és molt dur per l'afició, però també per una entitat sencera i pel club, i per això potser l'inici doncs, és més complicat, perquè és com tornar a aixecar-te després d'haver tocat fons, i bueno, el meu pare estava amb mi, i el Joaquín també va viure amb mi aquell dia, i aixecar-se i tornar a recuperar una mica aquesta inèrcia doncs, no és molt fàcil, la veritat.
No, i que, además, és que és duro, y es duro no solo para el aficionado, que evidentemente se ha dejado su dinero, su desplazamiento, también a nivel de club ha sido un palazo muy grande. Son 6 partidos más después de acabar la temporada. Pensar, y el contexto es que veníamos de tener muchos jugadores lesionados con lesiones muy graves, porque es verdad, había muchos cruzados, había gente fuera importante, que es evidentemente titular. No se fue con los mejores efectivos al partido y quizás físicamente tampoco se fue de la mejor manera. Luego ya está el contexto, pues como decía, el tema de moral, anímico, que ellos te dan un baño, porque realmente los primeros 15 minutos en Moscardó, para nada nos estaban bañando, todo sí, lo contrario, el partido era nuestro. Sí, fue un larguero que dieron ellos, ahí el portero no llegó y no entró al gol, pero el equipo hizo como una desconexión total, se vino abajo y dijo, ostras, que estos también pueden. Creo que ahí fue el antes y el después. A partir de ahí ya, mil cosas como está pasando esta temporada. Esta temporada lo que veo, porque se generan ocasiones, pero sí que es cierto que o no hay el rematador que necesitamos o no estamos teniendo la suerte de la varita que otros equipos tienen, como por ejemplo Lolot el año pasado, que ganó 7 partidos pasado el minuto 90 y 13 partidos si cuentas del 84 para adelante. Son muchos puntos, ¿eh? Claro. Y si miras cómo acabó la temporada Lolot del Ospi, nos hubiéramos quitado los 6 partidos de playoff, nos hubiéramos quitado muchas cosas y hubieras ascendido directamente.
Sí, sí, jo sobretot quan expliquem a Moscardó, sí que és cert que el que una mica amb el que dius tu, Joaquín, no? El fet que l'entitat va perdre molt en el sentit que hi havia molt, i el Jaume ha explicat molt bé, no? Que un vagó sencer de l'AVE allà per anar a Madrid, hi havia molt rumrum de donar suport a l'Hospi i segurament un ascens hagués fidelitzat a molta gent a l'Hospi. I tot això ho dic també perquè ara comentava, no?, del fet de jugar fora de casa. Clar, hem jugat a camp dels Reus, hem jugat a camp del Tona, ara anem a l'Escala, anem a la Muntanyesa. Són tots camps on l'afició apreta,
sí,
molt. I a l'Hospi vosaltres apreteu molt, però clar, al final l'estadi és gran, som els que som, no? I sap greu no haver aconseguit aquest ascens segurament perquè haguéssim segurament fidelitzat a moltes més persones per a la causa de l'Hospi, no?
És que estàvem just en aquell moment, que jo crec que al Sant Andreu també li va passar, no? Quan va pujar a Salamanca.
Correcte.
En aquell moment que un ascens, i a més de playoffs, que et permet anar jugant, no?, partit rere partit, que estàvem en aquest moment que podria ser un punt d'inflexió social, que clar, se'ns va tallar, no?, de sobte, i quedes doncs, en un estat de depressió que és molt dur, reconfortar-se després d'aquest cop, no? I llavors, bueno, són 5 partits ara, no?, els que portem, que no és que sigui gran cosa, ja són 15 punts, però jo mirant a la classificació, no?, que estàvem veient, podria ser encara, no?, l'any de ser, no sé si ben bé un Olot o què, però si hi ha un equip a banda del Badalona, que encara va molt pitjor que nosaltres, però si hi ha un equip que crec que som capaços de poder fer una enganxada d'aquestes de 5, 6, 7 partits seguits guanyant, som nosaltres, perquè està molt rara, la classificació, no acaben d'engegar algun, el Manresa, està allà, però bueno, que els tenim tots a tocar.
Jo crec que al final l'any passat, i que tu que tens més memòria, que és el més jove de la taula, l'any passat vam fer 68-69 punts.
Sí, 69, i a la primera volta 30 i molts.
I jo dubto que el campió d'aquest any faci 69 punts, eh? L'any passat hi havia dos equips, crec que molt superiors, que eren Olot i Ospi, i aquest any està la cosa bastant més igualada. De fet, el Manresa, que ara comentaves que porta 11 punts, crec que ha fet 3 victòries i 2 derrotes, i dels 5 primers partits cap equip ha guanyat 4.
No hi ha ningú invicte com l'Olot o l'Hospi, que van fer una primera volta quasi perfecta, perdent dos o tres partits, i per tancar aquest tema de fora de casa, que és veritat que està costant més, però tampoc ho atacaria el tema d'afició, perquè també està el Jaume de Riberencs, que ho pot dir, que Riberencs i més penyes estan anant als partits fora de casa, i els jugadors suport fora del municipal tenen, però, clar, estàs jugant al camp del contrari, al camp de l'altre equip, i és molt difícil, i ara venen, per tant, dues jornades seguides fora de casa, i els dos camps em semblen molt complicats, la veritat.
Molt, molt. De fet, són dos camps que segurament marcaríem tots com a complicats, tot i que ara tenim a l'escala, després la muntanyesa, que la muntanyesa tradicionalment se'ns està donant bé, sí. Però són complicats. Jaume, tu no veus l'Hospital, deia el Dani que...
Jo se'n diria, no sé si està ben dit o no, però el partit d'ahir ens enganya una miqueta. El partit d'ahir és perquè se'ns va aparèixer la Verge, però se'ns va aparèixer el camp i es va quedar fins que va acabar el partit. No, és veritat, no sé si no ho veieu així. El gol que van anul·lar amb el...
Jo crec que està malament
anul·lat. Amb el Badalona, pot estar ben anul·lat, no pot estar ben anul·lat, però un altre àrbit ens hagués donat el gol, o sigui, hagués donat el gol. Si arriben a marcar, el resultat no hagués sigut el mateix ni res. En segona part, la jugada de l'Iaga també va ser una jugada que també la Verge va seguien allà donant-nos a canya, no? Després, el gol de Sejo, bueno, va ser un gol que em farà pocs a la vida, perquè amb la vida de l'Hospitalet ha marcat pocs gols estant cara a cara amb el porter. I jo me n'alegro moltíssim, perquè és un jugador que m'agrada, perquè corre i lluita. Però després ve el segon gol, que aquell sí que va ser un regal del porter. Vull dir que la Verge estava allà al camp, segur. Sí que no seguirà cada partit, eh?
No, evidentment que no, però sí que és cert el que comentava abans el Dani també, no? És a dir, al final és veritat que l'Hospi, la primera part sobretot, jo crec que la segona part ja no només va ser a partir del gol, crec que la segona part l'Hospi va sortir una miqueta millor que la primera.
Una mica millor.
Una mica millor, com a mínim.
Una mica. Una mica perquè van marcar, si no...
Sí, però vull dir-te que al final...
Si a compte d'això ens marquen ells, o la jugada de la Liaga ens marquen el gol, no haguéssim fet res, perquè no remuntem cap partit al Mundial.
Això és un altre tema també, en algun moment hauríem de parlar, que li costa molt a l'Hospi remuntar, i en canvi sembla que ens remuntin és bastant més fàcil. El que et volia dir, Jaume, és que al final sí que és veritat que l'Hospi, la primera part, insisteixo, no va estar del tot bé, però també és veritat que comentàvem i que el Dani, no? Potser era un moment de hem de sumar de 3, sumem més 3, i a partir d'aquí ara sí que podem posar-nos una mica més exquisits amb el joc, no? I amb intentar jugar una mica millor, no? Però sí que és veritat que jo crec que el diumenge hem de sortir una mica contents, en el sentit, vale, hem sumat.
Ho veurem els pròxims dos partits, després podem parlar si voles. I veurem si hi ha recuperació o si no n'hi ha.
Parlarem.
Ha sigut una pressió de la Verge.
Bé, en qualsevol cas, com ara parlem del pròxim rival, que és l'Escala, però abans tenia un altre esdeveniment important de l'Hospi, que és el dijous, que ja sortets de Copa del Rei. L'Hospi molt probablement li tocarà un segona de divisió, podria ser un primera també, però a priori hauria de ser un segona, perquè les primeres s'enfronten amb els 10 que passen ara a la fase prèvia, més els, al final, més els que de Supercopa, que no juguen. Al final crec que són dos equips només de...
Dos de tercera que se juntaran com dos primeres.
Dos de tercera se juntaran amb primera i la resta de tercera segona, amb un segona divisió.
Un segona.
Per tant, el lògic seria que l'Hospi jugués contra un segona divisió, tot i que podria ser un primera.
Un
teniu alguna preferència, algun somni, algun equip que digués m'agradaria que vingués al municipal?
Jo, siendo de l'Hospi, me gustaría mucho el Deportivo.
El Deportivo?
Sabia que me salía por ahí.
Temps, no?
Bueno, es histórico.
Que nos tocó y no jugó.
Bueno, quizás ahora habría que dar una lección en el verde.
Verde artificial, que fue el problema de
esa. Ahora seguro que aceptan.
Iker, ¿alguna petició, alguna cosa que t'agradaria?
Jo, per ser d'Urí i en si de terres del meu avi contra el Saragossa, m'agradaria, i que pogués venir a veure'l.
També seria un partit molt guai contra el Saragossa, que és un històric.
Hi ha gent també a Catalunya que té família d'Aragó i tot aquesta cosa, per tant, si ve el Saragossa, seria un bon partit i una oportunitat per guanyar un equip que sempre a l'inici de temporada el fa molt bé i després afluixa també una mica, així que m'encantaria contra el Saragossa i també guanyar-li, clar.
Dani?
Sí, no, a mi m'agrada molt, la teoria també del...
Del Depor.
Sí, sí, del Depor. Però jo era, bueno, jo era molt, molt jove, però
se m'agrada molt la gallina i l'oreta.
Sí, 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 estaria bé, faria patxoca. Però bueno, a segona hi ha molts equips històrics que farien goig, l'Sporting de Gijón, no? Bueno, el Racing ja crec que va, no? El vam tenir ja un any. Hi ha equips molt... que fan molt de goig. Sí, 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 també. I bueno, jo crec que toqui qui toqui, doncs la Copa del Rei és de per si és guai, és important perquè et posa una miqueta al mapa, encara que sigui sí. No, doncs uns dies, no? I bueno, doncs crec que ens pot estimular d'alguna manera. No?
Jaume, alguna petició?
A mi m'agradaria un equip del sur, on podria ser el Màlaga, podria ser el Cádiz, que seria
una repetició. Que ja ha vingut a l'estat, ja ha vingut a l'estat, no fa gaire.
Fantàstic, ja he partit, amb tot de banderes grogues que portaven i tot. O sigui, jo crec, tinc un bon record. O sigui, un equip andalús ens podria omplir el camp, que també ens interessa. Després, si guanyem, doncs ja depèn de la verge.
Omplim el camp, augmentem pressupost i fitxem el davant.
Exacte. Bueno, doncs ja està.
Ja està, ja ho tindríem fet. Ara sí, després de la Copa del Rei vindrà el pròxim rival, l'Escala. Iker, què ens ha de preocupar d'aquest pròxim rival de l'Hospital Escala?
Bueno, doncs tenir en compte i mirar el resum de l'any passat, per exemple, que vam sortir en un camp que és difícil, van apretar moltíssim i es van posar 2-0 davant del marcador, i bueno, no sé si va ser també una mica de verge, com diria el Jaume, però vam poder remuntar-lo, vam fer un 2-3 després a la segona part amb una molt bona actuació després de l'equip, vam saber reaccionar, però aquest any penso que la tasca, perquè no es repeteixi els errors, podem dir, de l'any passat, és sortir des de l'inici amb reacció i no haver de remuntar i guanyar amb menys patiment, està clar.
En Raúl Paje com a entrenador de l'Hospitalet.
Eso me preocupa más.
Sí.
Más que el propio equipo de la Escala, que ya es peligroso de por sí, porque ha hecho un equipo muy compensado, muy equilibrado, ya lleva 2 años dando guerra, nos costó muchísimo el año pasado ganar allí, fue el año que resbalaba tanto el campo, no sé si recordáis que había tanto resbalón en el verde, y lo que me preocupa es, por así decirlo, es Raúl Paje. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la categoría, es un entrenador que además tiene mucha cercanía con Hospitalet, porque
es de Hospitalet.
Y conoce bien el club, conoce bien el fútbol del Hospi, conoce la institución. Creo que es un rival duro, va a ser un rival muy duro. O sea, sí que es cierto y poco habitual lo que sucedió el año pasado en casa de la Montañesa, no es habitual, pero por el resto creo que va a ser un partido muy, muy, muy peleado.
Tot i que, com estava la Montañesa, al final el Raúl Paje amb l'Hospi sembla que no acaba mai d'aconseguir guanyar, perquè al final sempre l'Hospi ha guanyat a camp de la Montañesa quan Raúl Paje era l'entrenador de la Montañesa. El Raúl Paje, que evidentment li desitgem tota la sort del món, a partir de diumenge, lògicament. Però home, faltaria més que un entrenador de l'Hospitalet com és Raúl Paje no li desitgéssim sort, faltaria més aquí a televisió de l'Hospitalet. Un altre tema que volíem treure, perquè al final ahir va haver un moment en la graderia que es va cantar Ávila, perquè al final no s'ha comunicat encara, però sí que sembla que Diego Ávila no continuarà com a persona dins de material dins del primer equip de l'Hospi. Com ho veieu, Jaume? Perquè evidentment estem parlant d'una institució, podríem dir, que és Diego Ávila. Sap greu que no continuï a l'Hospi, però en qualsevol cas, com ho perceps, com ho veus?
Jo sóc una miqueta parcial, jo sóc amic personal de
l'Ávila. Eres abilista.
Per tant, jo sé bastant el que ha passat, o el que m'ha explicat, i l'han fet fora. Han fet fora a una institució de l'Hospitalet. Una persona que porta 40 o 50 anys a l'Hospitalet defenent els juvenils, els infantils, defenent el primer equip, ha sigut entrenador de porters, de tots els porters, durant la seva etapa, de tots els porters de l'Hospitalet, tant de juvenils com del primer equip, com de tots els... És un senyor que sí que és gran, que probablement doncs no, però ens hem de fixar en una cosa, i és que fa 3 setmanes va sortir anunciat que quedava renovat, que estava renovat, i al cap de 2 setmanes l'han fet fora. L'han fet fora, no se n'ha anat ell, eh? Això és molt greu. Això és molt greu. La manera psicològica, la manera d'obrar del centre d'esports Hospitalet cap a aquesta persona. Si hagués sigut una persona, un utiller, o com vulguem dir-li, que portava 1 any o 2 anys, i li diuen, miri, demà ja no vingui, doncs potser sí, no? Però a aquest senyor no se li pot fer això. No se li pot fer això, ni ha viu cap comentari dins del club, ni cap nota explicant el que ha passat. Sí, sí, sí que us dic que el senyor Ávila, per mi és un senyor, està molt dogut, però no vol saber res de l'Hospitalet en aquest cas. Ell m'ha dit que no tornarà mai més a l'Hospitalet a l'Hospitalet jugar i que, bueno, que el té gravat això en el cor.
Sí, que, no... que també esperem que... i ho entenc, al final...
No, posem-nos a la pell d'ell, posem-nos...
Exacte, però que... també és veritat que al final Diego Ávila d'Antet també, que és una persona, com bé dius, una institució dins del centre d'Hospitalet, i estaria bé que al final hi hagués un enteniment, perquè que el Diego Ávila no torni mai més a veure l'Hospitalet, això sí que és el que fa mal de tot plegat, perquè al final és una persona...
Perdona que em talli, sí que us vull dir que quan el van despedir li van dir, el president li va dir que li faria un homenatge, i va dir que ell d'homenatge no en volia cap, que ja estava pagat amb el que li feien i se'n va anar tranquil·lament del camp.
Doncs seria una llàstima, insisteixo, perquè al final crec que s'ho mereix un homenatge.
Correcte.
Dani.
Sí, jo bueno, ho visc també amb molta tristor, perquè clar, no deixa de ser una institució, com dieu. L'Ávila és, bueno, de l'estaf tècnic, és com el més mític, no?
Hauria servit per l'estaf tècnic.
I jo sí que crec, no, que encara, perquè al cap i a la fi, doncs, la junta, no, del Santiago Ballester, del president, doncs, sempre, home, jo crec que s'ha caracteritzat sempre per donar veu i donar valor a les, no, a les persones que han sigut d'alguna manera molt importants al club. Jo crec que si no ha sigut ara, jo espero que sí que si pugui fer un homenatge, perquè la Vila s'ho mereix. Ara, entenc que ara, doncs, estan... No? Són moments que està dolgut.
Les ruptures són complicades.
Clar.
Al final, però insisteixo que al final sí que, evidentment, doncs, Diego Ávila ha de rebre un homenatge per la centre d'Escola Hospitalet sense cap mena de dubte, i ho diem perquè insisteixo que durant el partit de l'altre dia, doncs, va haver-hi moments de càntics d'Ávila a Ávila, de fet crec que des de Riberencs
57. Es va cridar força.
Perquè comentava, no? Perquè al final estem parlant d'una persona molt vinculada al centre d'Espol l'Hospitalet. No marxeu encara perquè volem fer un repàs molt ràpid del futbol territorial i ara seguim de moment parlant del futbol, però com dèiem, volem seguir amb aquest món, amb el món del futbol, i volem analitzar el derbi de la segona catalana masculina, Unificación Bellvitge, Fundació Camp de Futbol l'Hospitalet, com a protagonistes. Empat a 0 entre dos equips de l'Hospitalet, els equips de la ciutat, amb un partit que, com dèiem, empat a 0, la gent podria pensar que no va ser un partit ni molt menys espectacular, sense gols, però també s'ha de dir que va ser intens. Els dos equips es van mostrar des del minut 1 ambiciosos, amb ganes de guanyar el derbi. Sí que és veritat que, sobretot la primera part, el domini va ser de la Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet, aquí veiem una ocasió de Gerard Bru, i la Uni, doncs, va tenir una mica més de problemes, sobretot en els primers 45 minuts. El conjunt de Pedro Milla, per exemple, aquesta aproximació va ser de les coses més destacables de la Uni en aquests primers 45 minuts. Poca cosa, poc bagatge ofensiu de l'equip de Pedro Milla. A partir de la segona meitat la cosa es va igualar bastant, ja va haver-hi més ocasions per part dels dos conjunts. Aquí veiem una altra ocasió, en aquest cas de la Fundació de l'Ex Tomico, una nova. Aquesta és segurament la més clara, per part de la Fundació Acadèmia de Futbol, novament de Gerard Bru, que no va connectar per aconseguir superar el porter de la Uni. Com dèiem, la Uni ja sí que, segons 45 minuts, que es va estirar una miqueta més, va tenir moltes ocasions, es va apropar a la porteria de Teo Guillem, del porter de la Fundació Acadèmia de Futbol, però sense sort. Aquí veiem una altra ocasió de Ramsey, el davanter de l'Unificación Bellvitge. Aquí la jugada que va provocar, doncs, que Miguel Gabaldón, el porter de la Uni, hagués de marxar amb un trau important al cap. Des d'aquí li desitgem al porter de la Uni, a Miguel Gabaldón, una ràpida recuperació. I com deia, doncs, al final 0-0, sense gols, en un bon partit entre l'Unificación Bellvitge i Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet.
Y entonces ellos, con hacer una presión un poco intensa, les ha servido para que nosotros tengamos la pelota y tirar la primera parte. En la segunda parte ya cambiamos un poco la idea, y cambiamos un poco la idea ellos dentro, que había algo de desconfianza, algo de miedo, y entonces pues, desde el minuto 0 hasta el minuto 25-30 hemos tenido la pelota, hemos progresado, ellos no hemos tenido ninguna dificultad. Si hubiéramos hecho otro partido, hubiera sido otro partido. Entonces nosotros vamos descontentos por esa actitud y esa poca capacidad que hemos tenido en la primera parte.
Bueno, crec que mereixem una miqueta més, però bueno, hem estat sòlids al darrere. Crec que és l'objectiu que tenim avui, que ens fiquin 0 gols, i ho hem aconseguit. A partir d'aquí, bueno, camp molt difícil, jugadors, rivals que m'agraden molt, el plantejament del rival, i crec que m'ha estat molt bé, però bueno, no ha entrat avui.
Doncs Unificación Belviche contra Fundo Sequena de Futbol. No sé si seguiu algun equip de futbol territorial, ja no de l'Hospitalet, sinó de qualsevol lloc. Al final l'Hospi és el nostre, diguem-ne, germà gran. Després hi ha equipets petitets que sempre estan bé, també, de seguir, Dani, que et veig amb ganes de...
Sí, no, jo és que estava pensant que... Passa que és una llàstima, perquè per dos carrers no és de l'Hospitalet, que és el canvi, no? El canvi a l'Elit, que
està
a Lliga Elit. Clar, a mi doncs m'agafa molt a prop, i fins i tot està el nostre himne, de l'Hospi. O sigui que...
Tu res a canvi a l'Elit.
Sí, clar, que és una rada per part de l'Himne. Sí, no sé si és perquè no sé, agafen part del barri, no, de Can Vialet, però s'hauria de preguntar per què surt a l'Himne, però sí que el segueixo sovint, perquè també està fent les coses molt bé, sí, darrerament. Sí. És així l'equip que més segueixo.
Jaume, algun equip favorit de futbol territorial?
No, ho segueixo massa.
Hospi, i ja tens prou problemes.
Ja tant,
vosaltres, Joaquín...
Bueno, yo un poco más, porque hago también un programa local, y seguimos a la Peña Recreativa de tercera catalana y también a Safeluen en primera catalana.
Doncs, evidentment, aquí també seguim a tots els equips de futbol territorial com ha de ser, perquè evidentment també estem molt pendents sempre de què fan tots els equips, tant de futbol masculí com de futbol femení, de l'Hospitalet. Sempre posem més èmfasi a l'Hospi, al Centre Esportiu Hospitalet, però seguim sempre també a la resta d'equips. Doncs, nois, Joaquín, Iker, Dani, Jaume, moltes gràcies per haver assistit a aquesta primera tertúlia. Insistim, mensualment intentarem fer una mica més de tertúlia per parlar una mica més de l'Hospi, per analitzar, perquè al final els socis, sobretot vosaltres, Hospi Ràdio, teniu un potent altaveu, no? Però els socis que potser teniu menys capacitat de poder expressar, doncs aquí teniu la vostra oportunitat a la vostra televisió, aquesta televisió de l'Hospitalet. Jaume, Dani, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Andrés.
I Joaquín, Iker, el mateix, ens veiem als camps de futbol com sempre, i aquí també el de l'Elegant Joc.
Gràcies, i ens seguim veient per futbol.
Doncs tanquem la tertúlia, tanquem el món del futbol i fem una pausa abans d'afrontar la resta del programa, uns minutets, i de seguida tornem, no marxeu. I benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Comencem el programa felicitant el Club Quion i les seves 11 medalles del Campionat de Catalunya de Karate disputat aquest dissabte a Sant Celoni. Destaquem principalment els 3 ors assolits per l'entitat hospitalenca, Marta Raval, en comitè cadet, i el doblet de Carla Gàmiz, que va ser el millor sub-21 de menys de 61 kg, tant en kata com en comitè. Dit això, repassem ara la resta de titulars. El Centre d'Esport l'Hospitalet guanya el Badalona i recupera el camí de la victòria després de 4 partits sense fer-ho. El conjunt de Joan Sánchez ara 5è classificat i agafa una mica d'aire. El Sandal Electroclima Club Bàsquet l'Hospitalet perd la final de la Lliga Catalana de tercera FEB contra el Barça B per 68-63. Gran competició dels hospitalencs que ara preparen l'inici de Lliga, previst per aquest divendres. El Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet inicia la Lliga amb un contundent triomf per 3-0 contra l'equip canari de Cuesta Piedra. El conjunt de Fabio Tamborini sembla disposat a ocupar la part alta de la Lliga. L'Hospi va guanyar el Badalona i sembla mentida, però ara mateix estaria en posicions de play-off. I avui comencem una nova secció que anirem fent de forma mensual i que fem sobretot amb l'objectiu de donar la veu al soci del Centre d'Esports l'Hospitalet. Avui farem tertúlia de l'Hospi i resumirem el que ha estat aquest primer mes de competició del conjunt riberenc. Saludem als nostres tertulians en el dia d'avui, Joaquín Alquézar i Iker Alquézar, d'Hospi Ràdio. Què tal? Bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
I a dos socis, Dani Arrèbola i Jaume Romí. Què tal als dos? Bona tarda.
Bona tarda, Andrés.
Bona tarda.
Anem a fer una primera valoració. Comencem per tu, Iker, que tenies més experiència aquí a la televisió. Partit de l'Hospi, què et va semblar aquest partit de l'Hospi i a Badalona?
Bueno, com has dit, per agafar aire, la veritat que un partit que necessitava, penso, l'aficionat de l'Hospi en aquest inici de temporada, que ha estat una mica complex i la veritat que irregular, podem dir, però ahir una bona victòria per, com dic, guanyar confiança tant afició com equip i somiar, i bueno, estem a play-off, com has dit, sembla mentida, però no, és veritat, i som 5ens, per tant, a gaudir de la setmana i avançant l'escala.
L'altre membre de Hospi Ràdio, Joaquín, com vas veure aquest Hospi Badalona?
Bueno, es un partido, pues, como decía yo en la retransmisión, era un poco de paracetamol en el resfriado de principio de temporada, que es muy apropiado en esta fecha. Veremos, creo que es un poco de oxígeno en una bolsa que estaba ya bastante estrangulada.
Jaume, també vas estar a l'estadi ahir, com vas veure aquest partit entre l'Osvi i el Badalona?
Bueno, va sortir millor del que esperàvem, molts, incloït l'entrenador. Sols ens haig de dir això de moment, d'entrada.
Dani?
Bueno, jo crec que una de les poques coses bones que té començar malament una temporada és precisament que res pot, no?, ser pitjor. Llavors jo crec que podem estar en el punt d'inflexió, tant de bo sigui així, no?, amb aquesta victòria amb el Badalona.
Doncs primers valoracions d'aquest partit. Anem a repassar ràpidament els marcadors, que hi ha hagut moltes sorpreses, i la classificació, i després seguim parlant d'aquest Ospi-Badalona. I com dèiem, moltes sorpreses en aquesta jornada de la tercera federació. Per començar, la més clara, segurament, el Prat 1, Fundació Esportiva Grama 2, per tant, victòria del Cué al camp, estava en modo bàsquet, al camp del Prat 1-2. Victòria també del Reus a domicili contra el Club Esportiu Atlètic Lleida, Muntanyesa va guanyar 3-0 a l'Escala, els propers dos rivals de l'Ospi, de fet, l'Ospi, com dèiem, 3-1 contra el Badalona, el Mollerussa va guanyar de forma clara el Tona 5-1, Manresa-Girona 2-2, victòria del Cerdanyola del Vallès 0-3 a camp del Peralada, empat també entre Europa i el Sabadell B, i per últim, victòria del Sant Cristóbal 0-1 a camp del Vilassar de Mar. La classificació doncs, queda ara liderada pel Manresa, que és el nou líder, amb 11 punts. Segon classificat, el Reus, 10 punts, els mateixos que el Prat. Quarta posició pel Girona, 8 punts, els mateixos que l'Ospi, que com dèiem, ara mateix és cinquè i per tant estaria en posicions de play-off d'ascens, i els mateixos punts, 8, que Sant Cristóbal i l'Escala 600 i 700. 7 punts pel Tona, pel Club Esportiu Atlètic Lleida i per l'Europa B. 11è classificat, el Sabadell B amb 6 punts, els mateixos que la Muntanyesa i el Peralada. Trobem després 14è el Mollerussa amb 5 punts, els mateixos que el Cerdanyoles. 15è, 7è el Badalona, posició de descens ara mateix del conjunt de Badalona, 4 punts. I amb 3 punts trobem la Fundació Esportiva Grama i el Vilassar de Mar. I ja veiem, ja podem veure imatges d'aquest Ospi-Badalona, aquest 3-1, primera part, que no va ser segurament la millor ni molt menys del centre de l'Espai Hospitalet. Per cert, ara ho veurem imatges, tres àrbitres, una d'aquelles coses que de moment continua sent notícia, però que afortunadament doncs, cada cop ho serà menys, no? I ens acostumarem més a veure tres àrbitres femenines, en aquest cas, xiulant un partit, però la notícia era una d'aquestes. I com deia Iker, com sempre, t'aprofitaré molt, que tu tens una mica més d'experiència, Iker, perquè era la primera part, que sobretot la primera part, va ser millor a Badalona. De fet, aquí té una ocasió molt, molt bona, i que podria haver canviat molt el símbol del partit, però primera part, com deien, de domini del conjunt visitant.
Sí, estic d'acord i penso que anar-nos al descans amb el 0-0 va ser el que va fer que l'Ospi guanyés el partit, segurament, perquè amb el gol anul·lat que veurem després i totes les equacions que va tenir el Badalona, aguantar portaria 0 i poder anar amb l'empat i amb un resultat obert a l'inici de la segona part ens va venir molt bé, i bueno, després a la segona ho anirem veient conforme avanci el resum, però va canviar tot i va ser part molt millor.
Sí, de fet, veiem que les ocasions de l'Ospi de la primera part van ser molt, molt, molt minces. Jaume, com deies, la primera part, sobretot de l'Ospi, no va ser bona.
No va ser de les millors, però tampoc de les pitjors. Diria que ha estat una tònica de com ha anat el que portem de temporada. Jo els he vist tots els partits de l'Hospitalet i no van millorar res, en absolut.
Sí que és cert que va dominar el Badalona, però també és cert que més enllà del pal i del gol anul·lat, tampoc va tenir moltes més ocasions super, super, super clares.
No, i sobretot pensant en la plantilla que té el Badalona, que té un equipàs, o sigui, nom per nom, si ens posem a veure, i crec que sobta, no?, veure's el descens també, no?, en aquest cas. Però jo, a mi ja m'aniria bé, és veritat que l'Ospi, home, té molt marge de millora, sobretot en el joc, etc., però a mi ja em va bé doncs, ser una miqueta resultadistes i anar guanyant, no?, i sumar de 3 en 3, a mi em serveix, si és un 0 de penal, etc., etc., de moment em va bé.
Sí, és el que comentava el Joaquín, una mica per la feta, com deies. No?
Bueno, i que encima, que lo bueno de la temporada es que ya no partes como claro aspirante a ser el líder, o sea, ya se contaba que este año iba a ser más difícil, que no iba a ser el Ospi el primero desde la primera jornada, entonces a partir de ahí sí que es cierto que quizás el comienzo no es el que esperábamos ninguno, por plantilla, por equipo, por institución, pero sí que es cierto que como antes había dicho Dani, partiendo de un sitio en teoría tan abajo, cualquier síntoma de mejoría ahora pues es bueno y se nota, claro.
I el Badalona, que ara que parlaves de a priori ser primer, tothom segurament esperava que el Badalona fos el primer i ara mateix està en zona d'ascens.
Però, a més, en totes les quinieles, incluso entrenadores sí, 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 no sí. comentaven, o sea que...
Bueno, és que al final, bueno, comentava el Dani, no? la davantera, simplement la davantera de Fasani i Álvaro Vázquez, clar, a priori, havia de ser, això ho comentava abans el Jaume Aramí fora de les càmeres, Aliaga, que és un excel·lentíssim porter, sí que és veritat que a vegades té aquests moments de jugar amb els peus que et fa patir, Jaume. El gol de Seju, que és una de les coses també que li vam preguntar a roda de premsa, perquè és un jugador que moltes vegades se li acusa, Iker, de no ser capaç de mantenir la calma, i aquí va definir de forma perfecta.
I ell mateix ho va dir a les declaracions, no? Que entrena per això, per intentar millorar-ho, tenir més calma i bueno, pensar una mica més en fred, potser en accions que són molt ràpides, que Seju també acostuma a respondre molt ràpid, però ell amb tota la calma, i després el segon gol, doncs té calma i mira com el porter està en una mala posició, xuta, prova i fixa el que li entra, i en qüestió va ser de 5 minuts, va fer un doblet i va posar un 2-0, que bueno, va ser sens dubte aquesta jugada, penso, el que va canviar i definir totalment el partit ja pel cantó de l'Hospi.
Tu creus que xuta?
Bueno, centrada, no? Va a porteria al final, però li entra i és un doblet que, bueno, com també li van preguntar, no? Era el seu primer aquí a l'Hospi, per tant, li va sortir un molt bon partit i bueno, ja t'avanço que estarà a les porres de l'MVP, que comentarem
sí,
al final.
Sí, 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 segur. Bueno, i a roda de premsa diu que havia vist el porter avançat. Jo no sé com si ho veieu igual que ell o si era centrada que li surt malament, però en qualsevol cas, el gol de Ramon, per cert, que no volem deixar de comentar, que segurament un dels fitxatges que de moment sí. Està donant un rendiment més immediat i bo, Ramon Marimón.
Sí, d'aquests centrals, no? que sempre van molt bé, no? Tindre's sí, sí. A l'equip, sí, que va molt ben per alt. I el gol de Seju, bueno, jo estava just en aquest córner, en aquest cas, no? en el gol de Seju, i bueno,
I sigui
xute o sigui, no? una centrada, que és veritat que no acaba de quedar tot clar, però l'important, jo crec que no és tampoc tanta casualitat, no? És veritat que, home, si el porter del Badalona potser peca una miqueta, no? d'inseguretat, però s'ha de tindre també la confiança per arribar i per xutar o centrar en aquest cas, i me n'alegro molt per Seju, la veritat, que és un jugador que sempre, no, busca, el que deia l'Iker, no, que sempre busca millorar i aviam si agafem confiança, perquè és un partit per agafar confiança.
I un dels homes que també hem vist en pantalla, Carlos Martínez, que tampoc està tenint sort de cara al gol, excepte en el partit que no sé si podem comentar, el desastre de Roda de Barà, que solament va ser el millor a Roda de Barà, i que va estar bé. És veritat que no va tenir sort de cara al gol, però com a mínim sí que se la va veure bastant més actiu a Carlos Martínez. Doncs clar, en final, com dèiem, victòria del Centre d'Esport Hospitalet, que fa que l'Hospi ara estigui en play-off, però en qualsevol cas us veig una mica tots no gaire optimistes de moment amb l'Hospi. El Jaume ja em fa que anem al cap. Ara estem en play-off, Jaume.
I?
Ara mateix em faria en play-off.
L'Hospitalet hauria de ser el primer destacat. Els punts que han perdut a casa, solament els punts que han perdut a casa seríem els primers. Val? Ja no dic a Reus, que va ser una altra història, però no estic content.
Què li falta a aquest Hospi per estar on tu creus que ha d'estar, que dius que ha d'estar primer destacat, doncs què li falta a aquest Hospi per estar en aquesta posició?
Bé, en primer lloc li falta un davanter centre. Un davanter centre no vull dir que el Sanko no valgui, sí que pot valer, perquè obre un forat. Jo, per mi, el Sanko m'agrada perquè és un jugador que, a pesar de que no té sort, com tots els altres no tenen sort de cara a porteria, sí que arrossega dos defenses, tres defenses. Llavors sí que ens fa falta un altre jugador que sigui un rematador, un home d'àrea, com en els temps anteriors que havia el Ripo, que obria forats, i a darrere venia el Salinas i et marcava els gols. Un jugador així. Clar que davant de centre d'aquests el volen tots els equips, però nosaltres també.
I costa diners, suposo.
I l'hauríem de tenir, l'hauríem de tenir.
Veig el Dani que fa quasi amb el cap a mesura que parla el...
Sí, bueno, jo és que no volia dir la paraula Moscardó, però és que encara estic amb... No? És que
ja te'n vas mesos enrere,
sí,
eh?
No,
però
és que
no, s'ha de viure, s'ha de viure a Moscardó.
Vas anar a Moscardó?
Jo vaig anar a Madrid.
I... A Moscardó, sí, a Madrid, perdó.
Sí, a Madrid. I, bueno, allà ens vam passar per sobre, però d'una manera clara, sense ganes nosaltres, És una decepció perquè vam anar bastants seguidors, els de la penya, de Riberencs vam omplir tot un vagó de tren, vam anar, ens van gastar uns diners, vam dinar allà, vull dir, i vam portar una decepció enorme, enorme.
Sí, no, jo sobretot era, sobretot era perquè jo vaig més, no, a la part més emocional, no, més que la esportiva, que jo crec que, bueno, mica en mica, no, va ser un cop molt dur, o sigui, és que va ser un cop molt dur.
Molt dur,
jo encara estava amb la depressió, aquesta de...
Pensa que vam fer allà, quan van arribar els jugadors en autocar, vam fer focs artificials, no sé si ho vau veure, suposo que va sortir per televisió, no me'n recordo ara, però, o sigui, vam fer moltíssimes coses, moltíssimes. L'afició de Llança ens va portar molt bé, ens va felicitar, en cap moment ens van faltar el respecte com altres camps, i res, felicitats. I sí que dic des d'un principi que el Moscardó té un entrenador com jo voldria tenir-lo aquí.
Això... Hi ha molta gent que ho discutirà, perquè l'entrenador del Moscardó...
Tot el que vulguis, però
ja,
I va segon o segon o tercer de la categoria superior. Algú tindrà, no?
Sí, 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 evidentment. No.
Com a mínim caràcter.
Sí, no, caràcter sobradíssim, va. En Javi Pobes, a l'entrada del Moscardó, que de caràcter, evidentment, va sobrar. Bé, anem a recuperar una mica...
Sí, sí, no, que jo no
present.
Ho volia...
insisteixo, amb Mosquirradio, que al final són... bueno, tu també, Jaume, normalment vas a tots els partits, també fora de casa, no?
Sí, jo vaig a tots els partits des de fa un... potser la temporada anterior i aquesta.
Vaig
a tots els partits, sí.
Al final sou gent que realment, el Dani i jo no veiem els de fora, sobretot, els de casa normalment sí, però sí que vosaltres que ho veieu també fora de casa, també fa la sensació que l'Hospi fora de casa baixa bastant en comparació com a local, que evidentment passa sempre a qualsevol equip del món, però sí que l'Hospi, tant el partit de Reus com el partit de Tona, que va ser una mica més gris, ja no per no parlar del partit de Roda, l'Hospi fora de casa sembla que li costa bastant més que a casa.
Sí, és difícil i s'ha d'estar fiable en tots dos contextos. Penso que la fiabilitat que tenim a casa, que portem un 7-9, bueno, estem invictes i a casa no hem perdut a la Lliga, però també fora de casa s'hauria de respondre. És veritat que és més difícil perquè tens, doncs, una afició rival que està davant, que està animant el seu equip, però bueno, amb això que deien del Moscardó, que va ser fora i també va ser derrota, al final de les derrotes més dures també que jo he viscut del futbol, té una mica fila amb l'inici d'aquesta, no? Si perds una final del playoff, et quedes a 90 minuts a un partit que si haguessis guanyat pujaves de categoria, penso que recuperar-te d'un cop així, que és molt dur per l'afició, però també per una entitat sencera i pel club, i per això potser l'inici, doncs, és més complicat, perquè és com tornar a aixecar-te després d'haver tocat fons. I bueno, el meu pare estava amb mi i el Joaquín també va viure amb mi aquell dia, i aixecar-se i tornar a recuperar una mica aquesta inèrcia, doncs no és molt fàcil, la veritat.
No, i que además es que es duro, y es duro no solo para el aficionado, que evidentemente se ha dejado su dinero, su desplazamiento, también a nivel de club ha sido un palazo muy grande. Son 6 partidos más después de acabar la temporada. Pensar, y el contexto es que veníamos de tener muchos jugadores lesionados con lesiones muy graves, porque es verdad, había muchos cruzados, había gente fuera importante, que es evidentemente titular. No se fue con los mejores efectivos al partido y quizás físicamente tampoco se fue de la mejor manera. Luego ya está el contexto, pues como decía, el tema de moral, anímico, que ellos te dan un baño, porque realmente los primeros 15 minutos en Moscardó para nada nos estaban bañando, todo lo contrario, el partido era nuestro. Sí, fue un larguero que dieron ellos, ahí el portero no llegó y no entró al gol, pero el equipo hizo como una desconexión total, se vino abajo y dijo, ostras, que estos también pueden. Creo que ahí fue el antes y el después. A partir de ahí ya, mil cosas como está pasando esta temporada. Esta temporada lo que veo, porque se generan ocasiones, pero sí que es cierto que o no hay el rematador que necesitamos o no estamos teniendo la suerte de la varita que otros equipos tienen, como por ejemplo Lolot el año pasado, que ganó 7 partidos pasado el minuto 90 y 13 partidos si cuentas del 84 para adelante. Son muchos puntos, ¿eh? Claro, y si miras cómo acabó la temporada Lolot del Hospi, nos hubiéramos quitado los 6 partidos de playoff, nos hubiéramos quitado muchas cosas y hubieras ascendido directamente.
Sí, sí, jo sobretot quan expliquem a Moscardó, sí que és cert que el que una mica amb el que dius tu, Joaquín, no? El fet que l'entitat va perdre molt en el sentit que hi havia molt, i el Jaume ha explicat molt bé, no? Que un vagó sencer de l'AVE allà per anar a Madrid, hi havia molt rumrum de donar suport a l'Hospi i segurament un ascens hagués fidelitzat a molta, molta, molta gent a l'Hospi. I tot això ho dic també perquè ara comentava, no?, del fet de jugar fora de casa. Clar, hem jugat a Camp dels Reus, hem jugat a Camp del Tona, ara anem a l'Escala, anem a la Muntanyesa. Són tots camps on l'afició apreta,
sí,
molt. I a l'Hospi vosaltres apreteu molt, però clar, al final l'estadi és gran, som els que som, no? I sap greu, no? No haver aconseguit aquest ascens segurament perquè haguéssim segurament fidelitzat a moltes més persones per a la causa de l'Hospi, no?
És que estàvem just en aquell moment, que jo crec que al Sant Andreu també li va passar, no? Quan va pujar a Salamanca,
sí,
en aquell moment que un ascens, i a més de play-offs, que et permet anar jugant, no?, partit rere partit, que estàvem en aquest moment que podria ser un punt d'inflexió social, que clar, se'ns va tallar, no?, de sobte, i quedes, doncs, en un estat de depressió que és molt dur, reconfortar-se després d'aquest cop, no? I llavors, bueno, són 5 partits ara, no?, els que portem, que no és que sigui gran cosa, ja són 15 punts, però jo mirant a la classificació, no?, que estàvem veient, podria ser encara, no?, l'any de ser, no sé si ben bé un Olot o què, però si hi ha un equip a banda del Badalona, que encara va molt pitjor que nosaltres, però si hi ha un equip que crec que som capaços de poder fer una enganxada d'aquestes de 5, 6, 7 partits seguits guanyant, som nosaltres, perquè està molt rara, la classificació, no acaben d'engegar algun, el Manresa, sí, està allà, però bueno, que els tenim tots a tocar.
Tampoc. Jo crec que al final l'any passat, i que tu que tens més memòria, que és el més jove de la taula, l'any passat hem fet 68-69 punts.
Sí, 69, i a la primera volta 30 i molts.
I jo dubto que el campió d'aquest any faci 69 punts, L'any passat hi havia dos equips, crec que molt superiors, que eren Olot i Hospi, i aquest any està la cosa bastant més igualada. De fet, el Manresa, que ara comentaves que et porta 11 punts, i crec que ha fet 3 victòries i 2 derrotes, i dels 5 primers partits cap equip ha guanyat 4.
Clar. No hi ha ningú invicte com l'Olot o l'Hospi, que van fer una primera volta quasi perfecta, perdent 2 o 3 partits, i per tancar aquest tema de fora de casa, que és veritat que està costant més, però tampoc ho atacaria el tema d'afició, perquè també, bueno, està el Jaume de Riberencs, que ho pot dir, que Riberencs i més penyes estan anant als partits fora de casa, i els jugadors suport fora del municipal tenen, però, clar, estàs jugant al camp del contrari, al camp de l'altre equip, i és molt difícil, i ara venen, per tant, 2 jornades seguides fora de casa, i els 2 camps em semblen molt complicats, la veritat.
Molt, molt. Bueno, de fet, són dos dels camps que segurament marcaríem tots com a complicat, tot i que ara tenim a l'Escala, després la Muntanyesa, que la Muntanyesa tradicionalment se'ns està donant bé,
sí,
però són complicats. Jaume, tu no veus l'Hospi, deia el Dani que...
Jo se'n diria, no sé si està ben dit o no, però el partit d'ahir ens enganya una miqueta. El partit d'ahir és perquè se'ns va aparèixer la Verge, però se'ns va aparèixer el camp i es va quedar fins que va acabar el partit. Bueno, és veritat, no sé si no ho veieu així. El gol que van anul·lar amb el...
Jo crec que està malament
anul·lat. Amb el Badalona pot estar ben anul·lat, no pot estar ben anul·lat, però un altre àrbit ens hagués donat el gol, o sigui, hagués donat el gol. Si arriben a marcar, el resultat no hauria sigut el mateix ni res. En segona part, la jugada de l'Iaga també va ser una jugada que també la Verge va seguir allà donant a canya, no? Després, el gol de Sejo, bueno, va ser un gol que em farà pocs a la vida, perquè amb la vida de l'Hospitalet ha marcat pocs gols estant cara a cara amb el porter. I jo me n'alegro moltíssim, perquè és un jugador que m'agrada, perquè corre i lluita, però després ve el segon gol, que aquell sí que va ser un regal del porter. Vull dir que la Verge estava allà al camp, segur.
Sí que
i no seguirà cada partit, eh?
No, evidentment que no, però sí que és el que comentava abans el Dani també, no? És a dir, al final és veritat que l'Hospi, la primera part sobretot, jo crec que la segona part ja no només va ser a partir del gol, crec que la segona part l'Hospi va sortir una miqueta millor que la primera.
Una mica millor.
Una mica millor, com a mínim.
Una mica. Una mica perquè vam marcar, si no...
Sí, però vull dir que al final...
Si a compte d'això ens marquen ells, o la jugada de la Liaga ens marquen el gol, no haguéssim fet res, perquè no remuntem cap partit al Mundial.
Això és un altre tema també, en algun moment hauríem de parlar, que li costa molt a l'Hospi remuntar, i en canvi sembla que ens remuntin és bastant més fàcil. El que et volia dir, Jaume, és que al final sí que és veritat que l'Hospi, la primera part, insisteixo, no va estar del tot bé, però també és veritat que comentàvem amb el Dani, no? Potser era un moment de hem de sumar de 3, sumem més 3 i a partir d'aquí ara sí que podem posar-nos una mica més exquisits amb el joc, no? I amb intentar jugar una mica millor, no? Però sí que és veritat que jo crec que el diumenge hem de sortir una mica contents, en el dir, vale, hem sumat.
Ho veurem els pròxims 2 partits, després podem parlar si voles. I veurem si hi ha recuperació o si no n'hi ha.
Parlarem,
ha sigut una posició de la Verge.
Bé, en qualsevol cas, com ara parlem del pròxim rival, que és l'Escala, però abans tenia un altre esdeveniment important de l'OSPI, que és el dijous, que ja sortets de Copa del Rei. L'OSPI molt probablement li tocarà un segona de divisió, podria ser un primera també, però a priori hauria de ser un segona, perquè les primeres s'enfronten amb els 10 que passen ara a la fase prèvia, més els, al final, més els de Supercopa que no juguen. Al final crec que són dos equips només
de... Dos de tercera que se juntaran con dos primeres.
Dos de tercera se juntaran en primera i la resta de tercera segona, amb un segona divisió.
Un segona.
Per tant, lo lògic seria que l'OSPI jugués contra un segona divisió, tot i que podria ser un primera. Teniu alguna preferència, algun somni, algun equip que digués m'agradaria que vingués al Municipal?
Jo, siendo de l'OSPI, me gustaría mucho el Deportivo.
¿El Deportivo?
Sabía, sí. Sabía que me salía por ahí.
Vicenç, ¿no?
Bueno, es histórico.
Que nos tocó y no jugó.
Bueno, quizás ahora habría que dar una lección en el verde.
Verde sí, artificial, sí. que fue el problema de
esa. Ahora seguro que aceptan.
Iker, ¿alguna petició, alguna cosa que t'agradaria?
Jo, per ser d'Urí i en si de terres del meu avi contra el Saragossa, m'agradaria i que pogués venir a veure'l.
Perquè, també seria un partit molt guai contra el Saragossa, que és un històric.
Hi ha gent també a Catalunya, no?, que té família d'Aragó i tot aquest... aquesta cosa, per tant, si ve el Saragossa seria un bon partit i una oportunitat per guanyar un equip que sempre a l'inici de temporada el fa molt bé i després doncs, bueno, afluixa també una mica, així que m'encantaria contra el Saragossa i també guanyar-li, clar.
Dani?
Sí, no, a mi m'agrada molt, la teoria també del
Depor.
Sí, del Depor, però jo era molt jove, però
em sembla que era molt la gallina i l'oreta.
Sí, estaria bé, faria patxoca. Però bueno, a segona hi ha molts equips històrics que farien goig, l'Sporting de Gijón, no? Bueno, el Racing ja crec que va, no? El vam tenir ja un any. Hi ha equips que fan molt de goig. Sí, també. I bueno, jo crec que toqui qui toqui, doncs la Copa del Rei és de per si és guai, és important perquè et posa una miqueta al mapa, encara que sigui uns dies, i bueno, doncs crec que ens pot estimular d'alguna manera.
Jaume, alguna petició?
A mi m'agradaria un equip del sur, com podria ser el Màlaga, podria ser el Cádiz, que seria una repetició fantàstic, aquell partit, amb tot de banderes grogues que portaven i tot. O sigui, jo crec, tinc un bon record. O sigui, un equip andalús ens podria omplir el camp, que també ens interessa. Després, si guanyem, doncs ja... Depèn de la Verge.
Omplim el camp, augmenta el pressupost i fitxem el davanter.
Exacte. Bueno, doncs ja està.
Ja ho tindríem fet. Ara sí, després de la Copa del Rei vindrà el pròxim rival, l'Escala. Iker, què ens ha de preocupar d'aquest pròxim rival de l'OSPI de l'Escala?
Bueno, doncs tenir en compte i mirar el resum de l'any passat, per exemple, que vam sortir en un camp que és difícil, van apretar moltíssim i es van posar 2-0 davant del marcador i, bueno, no sé si va ser també una mica de Verge, com diria el Jaume, però vam poder remuntar-lo, vam fer un 2-3 després a la segona part amb una molt bona actuació després de l'equip, vam saber reaccionar, però aquest any penso que la tasca, perquè no es repeteixi els errors, podem dir, de l'any passat, és sortir des de l'inici amb reacció i no haver de remuntar i guanyar amb menys patiment, està clar.
En Raúl Paje com a entrenador de l'Hospitalet.
Eso me preocupa más.
Sí.
Más que el propio equipo de la Escala, que ya es peligroso de por sí, porque ha hecho un equipo muy compensado, muy equilibrado, ya lleva 2 años dando guerra, nos costó muchísimo el año pasado ganar allí, fue el año que resbalaba tanto el campo, no sé si recordáis que había tanto resbalón en el verde, y lo que me preocupa es, por así decirlo, es Raúl Paje. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la categoría, es un entrenador que además tiene mucha cercanía con Hospitalet, porque
es de Hospitalet.
Y conoce bien el club, conoce bien el fútbol del OSPI, conoce la institución. Creo que es un rival duro, va a ser un rival muy duro. O sea, sí que es cierto y poco habitual lo que sucedió el año pasado en casa de la Montañesa, no es habitual, pero por el resto creo que va a ser un partido muy, muy, muy peleado.
Tot i que, com estava la Montañesa, al final el Raúl Paje amb l'OSPI sembla que no acaba mai d'aconseguir guanyar, perquè al final sempre l'OSPI ha guanyat a camp de la Montañesa quan Raúl Paje era l'entrenador de la Montañesa. El Raúl Paje, que evidentment li desitgem tota la sort del món, a partir de diumenge, lògicament. Però home, faltaria més que un entrenador de l'Hospitalet com és Raúl Paje, no li desitgéssim sort, faltaria més aquí a televisió de l'Hospitalet. Un altre tema que volíem treure, perquè al final ahir va haver-hi un moment en la graderia que es va cantar Ávila, perquè al final no s'ha comunicat encara, però sí que sembla que Diego Ávila no continuarà com a persona dins de material dins
del primer equip de l'OSPI. Com ho veieu, Jaume? Perquè evidentment estem parlant d'una institució, podríem dir, que és Diego Ávila. Sap greu que no continuï a l'OSPI, però en qualsevol cas, com ho perceps, com ho veus?
Ja, jo sóc una miqueta parcial, jo sóc amic personal de
l'Ávila. Eres apilista.
Per tant, jo sé bastant el que ha passat, o el que m'ha explicat, i l'han fet fora. Han fet fora a una institució de l'Hospitalet. Una persona que porta 40 o 50 anys a l'Hospitalet defenent els juvenils, els infantils, defenent el primer equip, ha sigut entrenador de porters, de tots els porters, durant la seva etapa, de tots els porters de l'Hospitalet, tant de juvenils com del primer equip, com de tots els... És un senyor que sí que és gran, que és, probablement pues no, però ens hem de fixar en una cosa, i és que fa 3 setmanes va sortir anunciat que quedava renovat, que estava renovat, i al cap de 2 setmanes l'han fet fora. L'han fet fora, no se n'ha anat ell, eh? Això és molt greu. Això és molt greu. La manera psicològica, la manera d'obrar del Centre d'Esports Hospitalet cap a aquesta persona. Si hagués sigut una persona, un utiller, o com vulguem dir-li, que portava un any o 2 anys, i li diuen, miri, demà ja no vingui, doncs potser sí, no? Però a aquest senyor no se li pot fer això. No se li pot fer això, ni ha viu cap comentari dins del club, ni cap nota explicant el que ha passat. Sí que us dic que el senyor Ávila, per mi és un senyor, està molt dolgut, però no vol saber res de l'Hospitalet en aquest cas. Ell m'ha dit que no tornarà mai més a l'Hospitalet a veure l'Hospitalet jugar, i que, bueno, que el té gravat això en el cor.
Sí, que també esperem que i ho entenc, al final...
No, posem-nos a la pell d'ell, posem-nos a...
Exacte, però que, també és veritat que al final Diego Ávila d'Anteta també, que és una persona, com bé dius, una institució dins del Centre d'Esports Hospitalet, i estaria bé que al final hi hagués un enteniment, perquè que el Diego Ávila no torni mai més a veure l'Hospitalet, això sí que és el que fa mal de tot plegat, perquè al final és una persona...
Perdona que em talli, sí que us vull dir que quan el van despedir li van dir... El president li va dir que li faria un homenatge, i va dir que ell d'homenatge no en volia cap, que ell ja estava pagat amb el que li feien, i se'n va anar tranquil·lament del camp.
Doncs seria una llàstima, insisteixo, perquè al final crec que s'ho mereix un homenatge.
Correcte.
Dani.
Sí, jo ho visc també amb molta tristor, perquè clar, no deixa de ser una institució, com dieu. L'Ávila és, de l'estaf tècnic, és com el més mític, no?
Hauria servit per l'estaf tècnic.
I jo sí que crec que encara, perquè al cap i a la fi la junta del Santiago Ballester, del president, sempre, home, jo crec que s'ha caracteritzat sempre per donar veu i donar valor a les persones que han sigut d'alguna manera molt importants al club. Jo crec que si no ha sigut ara, jo espero que sí que pugui fer un homenatge, perquè l'Ávila s'ho mereix. Ara, entenc que ara estan... Són moments que està dolgut.
Les ruptures són complicades. Però insisteixo que al final sí que, evidentment, Diego Ávila ha de rebre un homenatge per la Centre d'Esports Hospitalet sense cap mena de dubte, i ho diem perquè, insisteixo, durant el partit de l'altre dia va haver-hi moments de càntics d'Ávila a Ávila, de fet crec que des de Riberencs 1957.
Es va cridar força.
Perquè comentava, no? Perquè al final estem parlant d'una persona molt vinculada al Centre d'Esports Hospitalet. No marxeu encara perquè volem fer un repàs molt ràpid del futbol territorial, i ara seguim de moment parlant del futbol, però com dèiem, volem seguir amb aquest món, amb el món del futbol, i volem analitzar el derbi de la segona catalana masculina, Unificació Bellvitge, Fundació Acadèmia de Futbol d'Hospitalet, com a protagonistes. Empat a 0 entre dos equips de l'Hospitalet, els equips de la ciutat, amb un partit que, com dèiem, empat a 0, la gent podria pensar que no va ser un partit ni molt menys espectacular, sense gols, però també s'ha de dir que va ser intens. Els dos equips es van mostrar des del minut 1 ambiciosos, amb ganes de guanyar el derbi. Sí que és veritat que, sobretot la primera part,
el domini va ser de la Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet, aquí veiem una ocasió de Gerard Bru, i la Uni doncs, va tenir una mica més de problemes, sobretot en els primers 45 minuts. El conjunt de Pedro Milla, per exemple, aquesta aproximació va ser de les coses més destacables de la Uni en aquests primers 45 minuts. Poca cosa, poc bagatge ofensiu de l'equip de Pedro Milla. A partir de la segona meitat la cosa es va igualar bastant, ja va haver-hi més ocasions per part dels dos conjunts. Aquí veiem una altra ocasió, en aquest cas de la Fundació d'Àlex Tomico, una nova, aquesta segurament la més clara, per part de la Fundació Acadèmia de Futbol, novament de Gerard Bru, que no va connectar per aconseguir superar el porter de la Uni. Com dèiem, la Uni ja sí que, segons 45 minuts, que es va estirar una miqueta més, va tenir moltes ocasions, es va apropar a la porteria de Teo Guillem, del porter de la Fundació Acadèmia de Futbol, però sense sort. Aquí veiem una altra ocasió de Ramsey, el davanter de l'Unificació Bilbao. Aquí la jugada que va provocar doncs, que Miguel Gabaldón, el porter de la Uni, hagués de marxar amb un trau important al cap. Des d'aquí li desitgem al porter de la Uni, a Miguel Gabaldón, una ràpida recuperació. I com deia, doncs, al final 0-0, sense gols, en un bon partit entre l'Unificació Bilbao i Fundació Acadèmia de Futbol de l'Hospitalet.
Y entonces ellos con hacer una presión un poco intensa les ha servido para que nosotros tengamos la pelota y tirar la primera parte. En la segunda parte ya cambiamos un poco la idea y cambiamos un poco la idea de ellos dentro, que había algo de desconfianza, algo de miedo. Y entonces pues, desde el minuto 0 hasta el minuto 25-30 hemos tenido la pelota, hemos progresado, ellos no hemos tenido ninguna dificultad. Si hubiéramos hecho otro partido, hubiera sido otro partido. Entonces nosotros vamos descontentos por esa actitud y esa poca capacidad que hemos tenido en la primera parte.
Bueno, crec que mereixem una miqueta més, però bueno, hem estat sòlids al darrere. Crec que és l'objectiu que tenim avui, fer que ens fiquin 0 gols, i ho hem aconseguit. A partir d'aquí, bueno, camp molt difícil, jugadors, rivals que m'agraden molt, el plantejament del rival, i crec que hem estat molt bé, però bueno, no ha entrat avui.
Doncs Unificació Bilbao contra Fundació Acadèmia de Futbol. No sé si seguiu algun equip de futbol territorial, ja no de l'Hospitalet, sinó de qualsevol lloc. Al final l'Hospi és el nostre, diguem-ne, germà gran. Després hi ha equipets petitets que sempre estan bé, també, de seguir, Dani, que et veig amb ganes de...
Sí, no, jo és que estava pensant que... Passa que és una llàstima perquè per dos carrers no és de l'Hospitalet, que és el canvi, no? El canvialet,
que està
a Lligalit. Clar, a mi m'agafa molt a prop i fins i tot està el nostre himne, de l'Hospi. O sigui que...
Torres a canvialet, sí.
Que
sempre crec que és una errada per part de l'Himne.
Sí. No sé si és perquè, no sé, agafen part del barri de Can Vialet, però s'hauria de preguntar per què surt a l'Himne, però sí que el segueixo sovint perquè també està fent les coses molt bé darrerament. És així l'equip que més segueixo.
Jaume, algun equip favorit de futbol territorial?
No, segueixo massa.
Ospi, i ja tens prou problemes. Vosaltres, Joaquín...
Bueno, yo un poco más, porque hago también un programa local y seguimos a la Peña Recreativa de Tercera Catalana y también a Safeluen en Primera Catalana.
Doncs, evidentment, aquí també seguim a tots els equips de futbol territorial com ha de ser, perquè, evidentment, també estem molt pendents sempre de què fan tots els equips, tant de futbol masculí com de futbol femení, de l'Hospitalet. Sempre posem més èmfasi a l'Hospi, al Centre Esportiu Hospitalet, però seguim sempre també a la resta d'equips. Doncs, nois, Joaquín, Iker, Dani, Jaume, moltes gràcies per haver assistit a aquesta primera tertúlia. Insistim, mensualment intentarem fer una mica més de tertúlia per parlar una mica més de l'Hospi, per analitzar, perquè al final els socis, sobretot vosaltres, l'Hospi Ràdio, teniu un potent altaveu, no? Però els socis que potser teniu menys capacitat de poder expressar, doncs aquí teniu la vostra oportunitat a la vostra televisió, que és televisió de l'Hospitalet. Jaume, Dani, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Andrés.
I Joaquín, Iker, el mateix, ens veiem als camps de futbol, com sempre, i aquí també el Lele Can Joc.
Gràcies, i ens seguim veient per futbol.
Doncs tanquem la tertúlia, tanquem el món del futbol i fem una pausa abans d'afrontar la resta del programa, uns minutets, i de seguida tornem, no marxeu. La setmana passada vam fer només 3 minuts i 55 segons d'informació de bàsquet a l'Ele Can Joc, per motius de temps, no n'hi havia més temps, però això ha provocat diferents queixes en el món del bàsquet de la ciutat, i el seu màxim representant ha vingut avui per queixar-se, per posar ordre a la informació del bàsquet de l'Hospitalet en joc. Enric Bonet, bona tarda.
Quina afrenta, Menys de 4
minuts i 55 segons.
Això no es pot permetir,
Això és gravíssim.
És gravíssim.
Així has vingut a posar ordre.
Bé, tot correcte, doncs.
Bona tarda i benvingut novament a l'Hospitalet del Joc, Enric. Com estàs?
Molt bé.
Perfecte, doncs anem a començar per partit del Club Bàsquet l'Hospitalet. Encara no ha començat la Lliga, com bé sabeu, però està a punt de començar. Per això tenim ja de nou a l'Enric Bonet, però el que sí que va haver-hi aquesta setmana és la final de la Lliga Catalana de Tercera Federació amb la participació del Sant Andreu Clima Club Bàsquet l'Hospitalet i malauradament amb la derrota contra el Futbol Club Barcelona 68-63. Va perdre el conjunt d'Òscar Navarro. Un partit, Enric, que de moment és complicat poder veure els partits en directe, ara que comença la Tercera Federació serà més fàcil, però en qualsevol cas derrota de l'OSPI, malgrat haver fet una competició més que digna el conjunt d'Òscar Navarro.
I amb el Barça filial, doncs sempre és una petita, no?, una excusa, encara que evidentment l'Òscar Navarro em diria que mai de la vida hi ha excuses, però bé, 6-8, 6-3, 5 punts de diferència únicament, no és un daltabaix ni de bon tros, i jo crec que en els partits previs sí que vam poder veure un CB l'Hospitalet posant tota la carn a la graella, un equip molt compensat, això ja va passar fa 3 temporades, quan l'equip va baixar a la Lliga EVA, que des del primer moment ja va posar la directa per l'ascens. No sé jo si aquesta temporada tindrem tan poques desgràcies com aquella temporada, parlo de memòria, però em sembla que ens vam presentar a la fase final de Huelva amb només dues derrotes, sí. Totes dues amb el mateix equip, el Prosper Plasta al Findent. No sé jo si aquest any serà possible repetir aquella bona actuació, però en qualsevol cas els primers partits de l'equip de l'Òscar Navarro sí que conviden a ser optimistes.
Va començar molt bé l'OSPI amb un parcial de 12-20, al primer període, evidentment, hem de recordar que l'Hospi ja havia jugat contra Barça B en aquesta pretemporada, el primer partit de tots, que el Barça B en aquell moment estava molt més rodat i podem dir que va passar una mica per sobre de l'Hospi, sobretot la primera part, i aquesta vegada l'Hospi ja més conjuntat, més treballat, amb més coneixement entre els mateixos jugadors i entre el mateix Òscar Navarro, el tècnic, doncs va sortir molt millor, va aconseguir, va ser un partit diferent al de la resta solament de l'Hospi d'aquesta pretemporada, perquè l'Hospi va començar dominant i en canvi va ser a l'inrevés, no? El Barça a poc a poc va entrar en el joc i finalment doncs, va aconseguir doncs, posar-se per davant i a partir d'aquí doncs, el conjunt de l'Orena es va imposar 68-63. El que no canvia, Enric, és el millor jugador de l'Hospi, que va ser Gerard Sevillano, que això doncs, ja estem acostumats, no?, a que Gerard Sevillano sigui sempre un dels destacats, com també ho està sempre signant aquí Jim, que és un altre dels homes que tu coneixes bé d'anteriors etapes al CB l'Hospitalet, segurament seran una mica els referents, no?, Gerard Sevillano, per signar aquí Jim, seran una mica els homes que hauran de liderar aquest OSPI. Ara parlarem de la plantilla, però segurament seran aquests, no?
A priori sí, eh? A priori, entre l'un que ha estat a l'Aleport 5 temporades i l'altre, el del Xat, que domina aquesta competició com vol, doncs, lògicament, i després les altres incorporacions, ja siguin de l'equip júnior o ja siguin fitxatges de jugadors que havien estat aquí, em refereixo a Edmond Collanuba, per posar un exemple, doncs, bé, el que dic, no em preocupa gaire haver perdut aquest primer títol, l'objectiu, evidentment, des d'ara mateix, ja divendres ja comença la competició, doncs serà el pujar a la Lliga, a l'antiga Lliga Lep Plata. Recordem, són 14 equips en el grup del CB l'Hospitalet, per tant seran 26 jornades i, com dic, només 6 equips en tota la Tercera Federació que pujaran de categoria. Hi ha 140 equips en total a l'antiga Lliga EVA, per tant, fixeu-vos la feinada que hi haurà fins a aquella fase final que es jugarà del 22 al 25 de maig.
Com dèiem, ara parlarem de la temporada, Enric, del que ens espera. 46 rebots en total va agafar el Barça B, 32 al CB l'Hospitalet, que és segurament on va perdre el partit l'Hospi, amb aquesta domini del rebot del Barça B i no del Sant Electroclima Club Bàsquet l'Hospitalet. Evidentment, l'Hospi té un joc interior potentíssim per a la categoria, però el Barça B doncs, també el té, i al final aquesta diferència va ser segurament la que va marcar el partit i va marcar la victòria del Barça. De fet, ara ho sentirem, Òscar Navarro, el tècnic de l'Hospi, era una mica que comentava, no?, en la roda de premsa posterior. Precisament hem a sentir què deien Òscar Navarro i també el tècnic del Barça d'aquesta final de la Lliga Catalana LEP, de la Lliga Catalana Tercera FEB, perdó, amb victòria del Barça B davant el Club Bàsquet d'Hospitalet.
Crec que el partit ha sigut molt igualat. s'ha decantat potser pel la superioritat en el rebot. Hem estat una mica malament, hem controlat el rebot durant una estona, però moment important, en els moments importants no hem estat bé en el rebot i ens ha costat el partit.
Ha sabut buscar-nos aspectes que a nosaltres ens costen en defensa i que com comparteixen la pilota i juguen un bàsquet molt coral, doncs és complicat entrar en partit, no? I nosaltres els primers 10 minuts ens ha costat molt. Hem intentat ajustar algunes cosetes a la mitja part per poder entrar i tenir millors sensacions i a la que hem pogut defensar una miqueta més sòlids conjuntament.
Doncs això ha estat la Lliga Catalana de Tercera FEB, on l'OSPI ha fet un paper més que digne, subcampió. Una llàstima no haver guanyat el títol, però en qualsevol cas una competició absolutament bona per part del Sant Electro Clima Club Bàsquet Hospitalet. I ara comença ja la Tercera FEB, Enric, Tercera Federació, antiga Lliga EVA, que al final ens costarà acostumar-nos a aquesta nova denominació, però tercera, antiga Lliga EVA, Tercera Federació, un OSPI que evidentment aspira a màxims. Què esperes tu d'aquest Club Bàsquet Hospitalet? Què esperes de la plantilla? Què et sembla la plantilla? Què et sembla l'Òscar Navarro? Què et sembla una mica tot plegat ara que et tornem a tenir afortunadament aquí al Patadela de Can Joc?
M'agrada l'Òscar Navarro. El veig un tècnic que dona, inspira confiança. Això és una mica com un anunci, m'inspira confiança. La manera que té de parlar, la manera que m'imagino jo que tracta els jugadors, va, pot ser una bona aposta i no us enganyaré. Jo, a priori, m'espero un seu hospitalet molt similar al de la temporada 21-22. Aquest equip que ara recordàvem, que només van sopegar dues vegades davant d'un mateix equip, que va arribar a la fase final amb molt bones sensacions, tot i que aquella ensopegada amb un equip que es deia Santurtzi Saski Baloi ens va posar contra les cordes, però al final es va solventar. I a priori, doncs, jo m'espero una cosa similar. Un equip bastant renovat, cas de Jordi Berguedà, ara ho comentàvem abans d'entrar al plató, setena temporada a la Tercera Federació en 7 equips diferents. Això hi haurà qui dirà que no és bo, jo crec que, si més no, ha acumulat experiència i, per tant, ens quedarem amb allò positiu. Un altre jugador que s'incorpora en guany és Silvestre Esteves García. La temporada passada ja el vam veure, a l'OMS UE Mataró, a l'E de 1,95 m, de 27 anys, per tant, conjuga aquella experiència que es té als 27 anys i, tanmateix, amb una edat fantàstica, perquè és quan ho tens tot. Encara tens físic, tens el cap més centrat que mai i, a més, aquesta experiència que estem comentant. El Pau González. El Pau González ja el vam veure la temporada passada, com ens va agradar, La setmana que ve farà 18 anys, per tant, si demà mateix es fessin eleccions, encara no podria votar el Pau González, el qual vol dir que té una trajectòria per endavant sideral. Cas totalment diferent al del Xavi Guia, que serà la seva 12a temporada al CB l'Hospitalet, però en aquests partits del mes de setembre-octubre ha estat a un nivell fantàstic, anotant punts, assistint, sembla que no hagi tingut una lesió important com la que va tenir fa un parell d'anys. També s'incorpora l'Arnau Iglesias. La temporada passada va estar a la Tercera Federació amb el Club Bàsquet Martorell. Veurem aviam què tal funciona. 21 anys, també molt jove. S'ha combinat molt bé l'experiència amb la joventut, cosa sempre molt important. Torna a casa l'Edmond Collanuba. Ja el vam tenir al seu hospitalet la temporada 2021. És un 2-0-7 i és un jugador que, sempre intento recordar-ho, ha estat a l'Aleport amb el CB Valladolid, entrenat per ni més ni menys que Porfirio Fisac. Va ser company, per cert, de Román Montañez, jugador important en el seu moment al conjunt vallisoletà. També s'incorpora Marc López, d'aquí confesso que no tinc absolutament ni idea de res, encara és un perfecte desconegut. També torna el Placid Naquit Gym, va estar la 19-20 aquí, també la 21-22, tercera experiència al CB l'Hospitalet. L'Adrià Rodríguez, quarta temporada seguida en el conjunt pel d'Esplugues. El Gerard Sevillano, ara ho estàvem explicant, tres temporades a l'Aleport amb el Força Lleida, dues més amb el Bàsquet Girona. I finalment l'Arnau Tarrida, que ja serà la quarta temporada en l'equip.
Et genera confiança aquesta plantilla per a la Tercera FEB, evidentment, jo crec que l'OSPI està a l'aval segur, el que passa és que és veritat que mai se sap, no? Però a priori aquesta plantilla ha de ser plantilla dels 3-4 primers mínim.
Sí, no, i per ser primer també, vull dir, perquè els rivals jo crec que poden estar més o menys com nosaltres, però clar, és que el seu hospitalet té un bonus a la màniga, i és que la temporada passada estava a l'Alep Plata. i això evidentment no s'ha perdut per un tema esportiu, s'ha perdut per un tema econòmic, i evidentment els jugadors, el staff tècnic, tota la parròquia del Seu Hospitalet és conscient d'això, i per tant nosaltres tenim com una obligació afegida a l'ascens.
I primer rival l'Olivar de Saragossa. Aquest divendres jugarà, normalment jugarà lògicament dissabte, diumenge, aquesta setmana aquest partit entre l'Olivar i el Seu Hospitalet es disputa divendres a les 8 del vespre. Què hem d'esperar d'aquest l'Olivar, Enric, que al final és un equip que bastant clàssic d'aquestes categories FEB?
Tindrà un jugador d'aquells que a mi m'han cautivat en el seu moment, em refereixo evidentment al base del conjunt aragonès, Rodrigo San Miguel, amb... de 1,86 m.
I amb 15 anys d'experiència, o 17, o 18, o 19, o 20, a ACB.
39 anys, té. 39 anys. Em sembla que havia estat retirat un parell de temporades, però s'ha engrescat, ha tornat al conjunt de l'Anagan Olivar, i doncs un jugador que en el seu moment ja el vam tenir aquí, al bàsquet Manresa, va estar al València Bàsquet, i evidentment li pot aportar un plus a l'Anagan Olivar com una casa de pagès, i evidentment doncs serà la primera pedra en el camí, que si evidentment responen com ho feia el Rodrigo San Miguel, ho tenim magre, però evidentment, perquè juguen a casa, vull dir, no oblidem aquest petit detall, però evidentment serà maco de veure, si el podem veure, tant de bo que sigui, que aquesta temporada no tinguem els problemes que vam tenir en el seu moment per seguir la Lliga EVA / Tercera Federació. El grup del CB Hospitalet és el CA, hi ha 8 grups, si no vaig errat. Hem trobat vells coneguts, podem parlar d'alguns d'ells, cas per exemple del Guillem Colom, germà de Quino Colom, que estarà en la disciplina de l'Azulejos Moncayo Club Bàsquet Zaragoza, l'equip vinculat al Bàsquet Zaragoza. El grupo Jorge Baloncesto Zuera, si es confirma la informació que tinc, es pot produir, jo crec que una de les notícies, no a nivell estatal, sinó a nivell europeu, i és que un tal Jorge Pérez jugaria la competició amb 48 anys, un autèntic rècord de longevitat. Tant de bo que es confirmi aquesta notícia. Al CB Navàs hi trobarem el Denk Mayot, també conegut per nosaltres, perquè va estar a l'Alep Plata amb CB Martorell, també al Club Baloncesto Extremadura Plasencia, aquella famosa salvació del 2019, Denk Mayot estava al conjunt extremeny. En el CB Valls ens trobarem a l'Artur Alaminos, que va defensar la samarreta del Club Baloncesto Villarrobledo, també del CB Salou, i que la temporada passada estava al Club Bàsquet Tarragona, juntament amb el Marc Buscail, que la temporada passada també estava a l'equip del Serrallo, 2-0-5, 21 anys, bon equip el que presenta també el Club Bàsquet Valls. El Mataró Parc Boet, un equip que ja ens el vam trobar a la Lliga EVA fa 3 temporades, i trobarem ni més ni menys que el Pol Bassas, el fantàstic base que va estar al seu Hospitalet a la 17-18 i també a la 20-21, jugador Pol Bassas, que va estar a l'Alep Or amb el CB Prat.
Però també tinc problemes amb les lesions, i al final, doncs, malauradament, però era un jugador de molta qualitat, Pol Bassas, germà de... no me'n recordo.
Ferran Bassas.
De Ferran Bassas, gràcies. Jugador de CB.
Sí. A la penya, evidentment, hem d'esperar qualsevol cosa, perquè és l'equip vinculat a un equip potentíssim. Al CB Vic ens hi trobarem el Guillem Sabatés, que sortosament sembla doncs, que deixa enrere la lesió que es va produir la temporada passada. I també, com a anècdota, comentar-vos que l'altre grup català, per dir-ho així, el Barça, ara m'estava fixant, aviam si el veia, i jugarà l'Alfons Alzamora, que té 40... si no els ha fet, està a punt de fer-los als 45 anys, que a la secció deportiva espanyola hi jugarà el Gerard Solà, que en el seu moment va estar en el CB Hospitalet, i que en el bàsquet Castelldefels hi tindrem vells coneguts, com és el Pol Molió, com és el Martí Rosado i com és també l'Alberto Vicente.
I amb el Mollet també està Javi Rodríguez, exjugador del CB Hospitalet també.
Plegat.
Sí, Josep Premassa, evidentment, com a tècnic del Mollet. En qualsevol cas, veurem aquesta temporada que es presenta amb bones sensacions, però que cal confirmar-les. Ara seguim parlant amb l'Enric, anem a repassar ràpidament el bàsquet territorial, perquè aquesta setmana hem tingut derbi de la Primera Catalana amb la SS Centre Catòlica, amb victòria del conjunt de la Rambla, del conjunt verd, per 60-64. Va ser capaç de guanyar el conjunt del Centre Catòlic a la S. Partit molt dur, molt igualat, molt intens, amb dos equips que es coneixen moltíssim, que l'any passat ja van jugar a la mateixa categoria, que evidentment són jugadors, molts d'ells que porten anys a les respectives plantilles, i això va fer doncs, que el partit fos absolutament intens i de molta empenta, de molta lluita, i on doncs això, doncs va haver-hi diferents alternatives en el marcador, semblava que cap equip podia aconseguir marxar. En aquí veiem precisament la cistella de Pau Almirall, del millor de la S, 23 punts. Com deien, doncs, que cap equip aconseguia marxar en el marcador, fins que en l'últim període el Catòlic va aconseguir marxar 50-60. Va aconseguir esta renda de 10 punts, que en un marcador tan baix com va ser el del partit, doncs aquests 10 punts van ser claus. La S va intentar remuntar, es va apropar novament amb els darrers instants de partit, però finalment la victòria va caure pel conjunt del Centre Catòlic. 60-64, per tant, victòria del conjunt del Centre Catòlic en aquest derbi davant l'AS.
Realmente Centro Católico tiene un equipo pues que están todos los del año pasado casi, con dos o tres incorporaciones que han completado el equipo. Y el tema de defensas de cambios y demás lo tiene muy bien resuelto y la verdad es que cuesta con ellos. Y nosotros pues bueno, hemos subido del B en mitad de equipo y esperamos poder, a base de partidos, pues poder competir y luchar como se espera.
I va ser un partit amb moltes alternatives, amb dos defenses que intentaven doncs que l'altre equip no jugués còmode, i així va ser. Sí que és veritat que va donar... Sí que és veritat que l'últim quart nosaltres vam aconseguir doncs, que ells no tinguessin posicions de llançament clares, i això es va notar en el percentatge. Ells no van estar tan encertats a l'últim quart i nosaltres vam poder agafar un petit avantatge que ens va fer guanyar partit.
El bàsquet territorial, que sabem que l'Enric també el segueix i molt, dels diferents equips de l'Hospitalet, però ara, com sempre, el que volem recuperar, Enric, és l'amunt i avall, el primer de la temporada, el primer d'aquest L.H. en joc.
Però és que encara no hi ha competició, no tinc amunt i avall.
Alguna cosa tindràs.
Us he enganyat, així que el que faré és treure'm de la màniga l'anecdotari, que serà una secció que suplirà quan no hi hagi amunt i avall. L'anecdotari, sobretot, és hemeroteca. I és que la setmana passada es van complir 10 anys des que ens va deixar l'Eduard Kucharski, una autèntica eminència del bàsquet català, espanyol, europeu, en els primers anys, exacte, i nascut a l'Hospitalet de Llobregat, un jugador que va defensar la samarreta del Barça, del Joventut, de la Ismalíbar Moncada, va guanyar la medalla d'or en els Jocs del Mediterrani l'any 55, quan en aquella època, doncs bé, era una bona opció pels conjunts que no podien fer front a la URSS, a Iugoslàvia, en l'Eurobàsquet, no diguem ja en els Mundials, etc. I va ser un home que va entrenar a la Virtus de Bolonya, que en aquells moments, imagineu-vos el que hauria de significar, i també juraria que va ser l'entrenador de la selecció espanyola a Roma 1960, veus?
Jocs Olímpics. I amb olimpisme, amb olimpisme
aquí no et podré batre mai. I una altra encara anècdota, i és que resulta que l'última vegada que vam jugar o que vam salvar la pell realment per mantenir l'Alep Plata ho vam fer davant del Baloncesto Talavera, un equip que, si us en recordeu, jugava al Polideportivo Primero de Mayo. Doncs mira, repassant documents antics, m'he trobat que ara fa 35 anys el Polideportivo Primero de Mayo va acollir un partit espectacular. Real Madrid, Fòrum Filatélico, el conjunt blanc, i jugaven Fernando Romay, Chechu Biriukov, Fernando Martín, el Pep Cargol, el Quique Villalobos, però la gran sensació va ser el conjunt de Valladolid, que havia recent fitxat Arvidas Sabonis i Valdemaras Homicius.
Poca broma, Arvidas Sabonis. Enric, gràcies com sempre per la teva presència. T'esperem la setmana vinent per parlar ja de primera jornada del Sant Andreu Climaclub Club Bàsquet Hospitalet.
Aquí estarem. Fins aleshores, salut i bàsquet.
Deixem el món del bàsquet, doncs passem al bloc poliesportiu. Debut del Bioca Club Esportiu Voleibol Hospitalet amb victòria. El conjunt de Fabio Tamborini es va imposar 3-0 al Cuesta Piedra Canari a l'inici de la primera divisió femenina d'aquesta temporada 2024-2025. I segurament és una de les, aquest home és una de les novetats, una de les grans novetats del Club Esportiu Voleibol Hospitalet, Fabio Tamborini, que substitueix el mític Jesús Molés, que havia estat l'entrenador del conjunt hospitalet durant molts anys d'aquest primer equip femení, i aquesta temporada doncs, ho ha deixat i deixa pas a Fabio Tamborini, el nou tècnic d'una plantilla que s'ha renovat. També hi ha altres jugadores noves com Claudia Pérez, com Vinyet Cortés, com Elena Souto, algunes de les noves incorporacions d'aquest club esportiu, Voleibol L'Hospitalet, que, com dèiem, va guanyar 3-0 en el seu primer partit davant d'aquest equip canari, el Santa Cruz Cuesta Piedra, partit dominat en tot moment pel conjunt hospitalenc, primer set 25-18, segon set 25-19 i el tercer una miqueta més igualat, 25-21, finalment per conjunt hospitalet, que d'aquesta forma doncs, comença la temporada de la millor forma possible. Hi ha dos equips que han guanyat el seu primer partit 3-0, l'OSPI i el Club Natació Sabadell, i precisament és la següent jornada, Natació Sabadell-OSPI, per tant segurament tindrà més problemes el Bioca Grup Immobiliari Club Esportiu Voleibol Hospitalet en el proper partit d'aquesta primera divisió femenina.
De verdad empezamos bien. Obvio, el equipo ha cambiado mucho. Tenemos nueve jugadoras, debemos hacer más piña. Perdemos puntos un poquito de química entre una y la otra, ¿no? Jugamos bien. Debo entrenar un poquito más sobre la defensa. Estamos un poco atrás con el trabajo. Falta dos jugadoras, una punta y un central. Quien ha entrado hoy ha jugado muy bien, de verdad, soy muy orgulloso. Jugamos muy bien.
La veritat és que molt bé, no coneixíem l'equip, bones sensacions, encara és un equip bastant nou el nostre, ens estem coneixent, però jo crec que bones sensacions, la veritat.
I fins aquí el programa d'avui. Setmana vinent tornarem amb més esport i amb tot el que hagi passat durant el cap de setmana. Gràcies a l'equip tècnic, com sempre, i a totes les persones que fan possible aquest LH en joc. Ens veiem el pròxim dilluns. Que tingueu una molt bona setmana.